Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura a Olot que el sistema educatiu no funciona si no s'ocupa de tothom.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Què hem de fer davant del fenomen migratori? Acollir i integrar no només no posa en risc la nostra identitat, sinó que l'enriqueix i va millorar. No funciona un sistema educatiu si no s'ocupa de tothom i no és capaç de donar resposta a tothom, cadascú amb la seva circumstància i amb les seves necessitats particulars. Per tant, un termòmetre moral de com fem les coses com a societat és que ens ocupem de tothom, que no deixem a ningú endarrere. Per això, avui he volgut venir com a president de la Generalitat, amb la consellera, aquí, en aquesta inauguració d'aquest edifici, per fer un reconeixement.
Precisament, són declaracions del president de la Generalitat durant la inauguració d'aquest dissabte de la nova seu de l'Escola de Noves Oportunitats de la Garrotxa. El centre va ser impulsat l'any 2022 per la Fageda i amb el suport de l'Ajuntament d'Olot. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dilluns 16 de setembre de 2024 i ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
Olot se suma a la Setmana Europea de la Mobilitat amb múltiples activitats. Aquest dilluns ja ha instal·lat un carril bici provisional al Passeig de Barcelona. Durant la resta de la setmana també es faran tallers per potenciar els hàbits saludables, una caminada, activitats lúdiques i també la projecció d'un documental. Creu Roja Garrotxa dona material escolar a 140 infants per aquest curs. Aquest material s'ha pogut donar a famílies necessitades gràcies a les donacions de particulars i empreses. Materials com llapissos, bolígrafs, llibretes o motxilles. Sobre el període d'inscripcions per a l'Escola Municipal d'Expressió d'Olot, un total de 14 professionals s'encarregaran d'oferir formació en 18 especialitats, com la pintura, escultura, ceràmica o el teatre. L'esport i una nova sala d'estudi són les novetats del JO. Es tracten de dos projectes nous per fomentar els hàbits saludables i la pràctica esportiva no competitiva. Es faran un total de 13 activitats durant les setmanes de setembre fins a finals d'any per a joves d'entre 16 i 29 anys. En esports, tercera jornada i tercera derrota per la mínima de la Unió Esportiva Olot. Els olotins van crear més ocasions aquest diumenge que en els últims partits, però no van trobar el camí i van perdre el camp de l'Espanyol B per culpa d'un gol al primer minut de la segona meitat. En tenis taula, les seleccions catalanes de tenis taula guanyen Itàlia al pavelló Pla de Llacs d'Olot. L'equip masculí es va imposar per 4-1, mentre que el femení ho va fer per 3-2. I tancarem l'informatiu d'aquest dilluns parlant de la vintena d'editorials que s'han reunit a la Fira del Llibre Local i Conscient de les Preses. Es tracta de la tercera edició d'una fira que enguany ha comptat amb una xerrada del periodista Antoni Bassas.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foco, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. El sector de pisos turístics de Barcelona reclama 1.000 milions per l'eliminació de llicències. L'Associació d'Apartaments Turístics Apartur ha anunciat aquestes reclamacions perquè dona per fet que ciutats com Barcelona acabaran amb les llicències de pisos turístics al novembre del 2028. Comença a Catalunya la campanya per protegir els nadons de fins a 6 mesos de la bronquiolitis. La immunització es farà als CAP per als nascuts entre abril i setembre i als hospitals per als que neixin a partir d'ara. L'exdona de Mainat, condemnada de 4 anys i mig de presó per haver-lo lesionat amb insulina. La sentència exculpa a Àngela Dobrovolski del delicte d'intent d'assassinat, pel qual la Fiscalia i l'acusació particular li demanaven fins a 13 anys de presó. La principal acusada de matar una noia davant una discoteca de Cornellà admet haver-la apunyalat en un acte reflex. Diu que no tenia intenció de causar-li tan mal i defensa que la nit dels fets va consumir alcohol i també drogues. A la pàgina internacional Europa menys Schengen, Alemanya restableix el control sobre les fronteres. La mesura no ha agradat als països veïns, que temen que suposi un cop dur a l'espai europeu de lliure circulació. I l'FBI segueix investigant com a intent d'assassinat de Donald Trump, l'incident en un camp de golf a Florida. Membres del servei secret han disparat i han detingut un home que portava un fusell AK-47 i que era molt crític amb Donald Trump a les xarxes, tot i haver-lo defensat anteriorment. A l'apartat meteorològic, un dilluns on continuarem amb un temps bàsicament anticiclònic, però notarem alguns símptomes de canvi. La borrasca Boris, responsable de la situació actual d'alerta al centre d'Europa, s'eixamplarà, recularà una mica i s'aproximarà també al Mediterrani. De moment, ens arribarà una mica més d'aire fred en altura, principalment per culpa del vent, que serà un aspecte destacat. Bufarà als dos extrems del país, de nord i nord-oest. La tramuntana serà més constant i més forta del nord al Cap de Creus, mentre que el Cers o Mestral afluixarà unes hores a la tarda. El vent de nord també deixarà cots forts al Pirineu. Pel que fa a la temperatura, com ja hem notat de primera hora en general, sobretot en indrets ventosos, mentre que la màxima ha baixat en cotes altes del Pirineu, en punts de l'Empordà o la Costa Daurada, el vent escalfarà la temperatura de manera més notable. Tindrem valors de 29 graus properament al sud de Catalunya, pel que fa a casa nostra, uns valors màxims que s'acostaran als 25 graus. Ja de cara a demà dimarts, el vent de nord i nord-oest anirà evolucionant en aquestes zones, la temperatura diurna baixarà i augmentarà la inestabilitat. Ara per ara esperem ruixats per a la segona meitat del dia que s'iniciaran pel nord-est, és a dir, a les comarques de Garrotxa, especialment també al Ripollès.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 16 de setembre de 2024, com sempre aquí a l'antena de Ràdio Olot, al 98.1 FM i a radioolot.cat. Aquest dilluns comencem parlant del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha assegurat a Olot aquest dissabte que el sistema educatiu no funciona si no s'ocupa de tothom. Ho va fer durant la inauguració de la nova seu de l'Escola de Noves Oportunitats de la Garrotxa. El centre va ser impulsat l'any 2022 per la Fageda i amb el suport de l'Ajuntament d'Olot. Ens en dona més detalls en Guillem Guardiola.
El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha refermat aquest dissabte a Olot la voluntat del govern per ajudar a integrar les persones migrades. Durant la inauguració de la nova seu de l'Escola de Noves Oportunitats de la Garrotxa, Illa ha destacat que aquest tipus d'iniciatives representen un cert termòmetre moral de la societat i indiquen una voluntat inequívoca d'ocupar-se de tothom.
Què hem de fer davant del fenomen migratori? Acollir i integrar no només no posa en risc la nostra identitat, sinó que l'enriqueix i va millorar. No funciona un sistema educatiu si no s'ocupa de tothom i no és capaç de donar resposta a tothom, cadascú amb la seva circumstància i amb les seves necessitats particulars. Per tant, un termòmetre moral de com fem les coses com a societat és que ens ocupem de tothom, que no deixem a ningú endarrere. Per això, avui he volgut venir com a president de la Generalitat, amb la consellera, aquí, en aquesta inauguració d'aquest edifici, no? Per fer un reconeixement.
La nova seu de l'Escola Noima està situada a l'antic convent de la Providència d'Olot. L'edifici es distribueix en tres plantes i amb espais dissenyats per facilitar l'aprenentatge i desenvolupament personal dels joves. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, ha remarcat el caràcter pioner de la ciutat en la posada en marxa d'aquesta escola de segones oportunitats.
Teníem pocs referents d'escoles de segones oportunitats, n'hi havia poquíssimes, hi havia la del Llindar, que la Sílvia l'ha anomenat en un moment i que ens ha servit de referent, ens hi vam posar en contacte, fins i tot vam signar un conveni d'assessorament, d'acompanyament, i vam començar a dissenyar el que havia de ser aquesta escola que avui posem en funcionament com a edifici, però que ja fa 2 anys i mig que està en funcionament i que ja té aproximadament a 250 joves.
El projecte de l'Escola Noima va ser impulsat ara fa 2 anys i mig per la Fageda amb el suport de l'Ajuntament d'Olot. Des d'un inici, l'objectiu ha estat oferir formació i acompanyament a joves d'entre 16 i 24 anys que han quedat fora del sistema educatiu i laboral. Durant aquests mesos de funcionament ja hi han passat més de 240 alumnes. La presidenta de Noima, Sílvia Domènech, ha destacat l'ajuda que ofereix al centre educatiu.
Cadascú d'ells ha fet el seu itinerari. 33 s'han incorporat al món laboral, 30 tornen al sistema educatiu i 45 continuen la seva formació amb nosaltres a Noima. A partir d'aquest curs, Noima fa un salt qualitatiu gràcies a aquest edifici, l'antic convent de la Providència. S'ha concebut per ser un espai obert a la comunitat, digne i que afavoreixi l'aprenentatge. Tenim per endavant el repte de posar aquest equipament a disposició d'altres entitats de la comarca.
L'escola Noima va iniciar el curs el passat dijous amb uns 150 alumnes. Per tal que la població pugui visitar el centre, també s'ha previst una jornada de portes obertes aquest divendres i dissabte.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim a més temes en mobilitat. Olot se suma a la Setmana Europea de la Mobilitat amb múltiples activitats. Aquest dilluns hi ha instal·lat un carril bici provisional al Passeig de Barcelona. Durant la resta de la setmana també es faran tallers per potenciar els hàbits saludables, una caminada, activitats lúdiques per l'alumnat de formació professional i també la projecció d'un documental, entre d'altres. A banda d'Olot, també s'han programat activitats arreu de la comarca al voltant de la sostenibilitat i la mobilitat, informa Natàlia Moreno.
A partir d'avui i fins diumenge, Olot se suma a la Setmana Europea de la Mobilitat, organitzant activitats per fomentar hàbits de mobilitat saludables, segurs i més respectuosos amb el medi ambient. Com a principal acte és el que es fa avui al Passeig de Barcelona, on s'ha instal·lat un carril bici provisional. Està pintat a terra, senyalitzat i ocupa un dels dos carrils de la via. A banda d'aquesta iniciativa, dimarts es farà el Fem Salut, una activitat que oferirà tècniques, exercicis i moviments per enfortir i tonificar el cos. L'endemà dimecres serà el torn de la caminada saludable amb un recorregut circular de 3 quilòmetres. N'ha donat més detalls el regidor de mobilitat, Isaac Cribillers.
El dimecres també amb activitats que es fan conjuntament amb el sistema educatiu, amb el sector educatiu de la nostra ciutat, amb l'FP d'activitats físiques i esportives de l'Escola Pia, ajuden a dinamitzar diferents activitats per fomentar la mobilitat sostenible entre els nostres infants a la nostra ciutat.
Les activitats d'aquesta Setmana Europea de la Mobilitat també seguiran divendres i el cap de setmana. Durant el divendres es farà el tradicional taller de bicis actives a la plaça Major de 6 a 8 del vespre. Dissabte també es farà una activitat ja tradicional en els últims anys, com són dues sessions de spinning al Firalet d'Olot. La primera a partir de les 10:30 i la segona a les 11:30. Al costat hi haurà un circuit d'educació viària pels més petits. Però abans de tot això, dijous a l'Espai Cràter es farà la projecció del documental Bicicletes versus Cotxes.
Exemples internacionals de la convivència o mala convivència històrica entre el vehicle a combustió i privat i la mobilitat sostenible, i esperem que també ajudi que es fomenti aquest canvi, aquesta transició.
La Setmana Europea de la Mobilitat també se celebrarà en diversos punts de la comarca on es faran diverses activitats.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Creu Roja de Garrotxa dona material escolar a 140 infants per aquest curs. Aquest material s'ha pogut donar a famílies necessitades gràcies a les donacions de particulars i empreses. D'entre el material s'hi pot trobar llapis, bolígrafs, llibretes i motxilles, entre d'altres. Aniol Puigvert.
Ha iniciat un nou curs escolar i no tothom pot gaudir del material necessari per a poder cursar els seus estudis amb total normalitat. És per això que des de Creu Roja Garrotxa un any més han impulsat una campanya de recollida de material escolar que ha conclòs aquest divendres. Enguany, Creu Roja Garrotxa ha pogut donar material i motxilles a unes 140 famílies, de les quals n'hi ha una desena d'edat d'infantil, gairebé uns 50 de secundària i tota la resta estudiants de primària. La tècnica social de Creu Roja Garrotxa, Marta Puigvert, explica que els agradaria poder vestir tothom qui ho necessita.
Com que al llarg de l'any anem tinguent contacte amb les escoles i si més no som tenim famílies ja com molt afiliades a Creu Roja i a la confiança demanem el llistat que es reclama des de l'escola a les famílies i llavors una mica en funció de les donacions que arriben preparem aquest llistat. Potser hi ha alguna cosa que reclama l'escola que nosaltres no la podem facilitar perquè no l'hem recollit, o poder els llapissos de fusta en vez de ser 24 en seran 12, doncs perquè les donacions que han arribat són les que són i hem d'intentar repartir amb tots aquests nens que venen al llistat.
Tota aquesta feina que fan des de Creu Roja Garrotxa no seria possible sense els seus voluntaris. La Joana Olines i l'Olga Fontaniol fa un temps que participen en aquesta iniciativa amb l'objectiu de poder ajudar a infants i famílies per aquest nou curs escolar.
De joguines també, les noies de Creu Roja van pensar de fer-ho així i trobo que és maco, és més bonic, no és allò vens, ja ho tens tot fet, sinó que, bueno, sense haver de pagar, però tenen com l'opció com si fos una botiga.
Sí, sí,
sí, sí, sí, sí, sí.
A més, a vegades tu pots donar un llapis i ja en tens cinc, i el que falta és un boli blau. I llavors, doncs, així ells escullen.
Puigbert explica que aquesta campanya de donació de material escolar s'impulsa juntament amb els serveis socials del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Enguany, a diferència de l'any passat, és que els alumnes de primària també han pogut gaudir d'aquestes donacions, ja que l'any passat només podien demanar-ho estudiants de secundària.
També en matèria educativa hem de parlar de l'obertura del període d'inscripcions per a l'Escola Municipal d'Expressió d'Olot. Un total de 14 professionals s'encarregaran d'oferir formació en 18 especialitats, com la pintura, l'escultura, la ceràmica o el teatre. L'any passat, l'EME va reunir més de 460 alumnes de totes les edats.
L'Escola Municipal d'Expressió d'Olot, des dels seus inicis i ja en fa més de 30 anys, imparteix una sèrie de disciplines relacionades amb l'expressió artística, tot plegat amb l'objectiu de fer brollar la imaginació i la creativitat a persones d'edats i procedències molt diverses, des de nens de primària fins a adults. Aquesta setmana ja s'han obert inscripcions. L'any passat, l'EME va reunir més de 460 alumnes. Tavi Algaró, director de l'Escola Municipal d'Expressió d'Olot, admet que no havien arribat mai a aquesta xifra d'alumnes.
És una xifra important, et podria dir que no hi havíem arribat mai. També és veritat que amb el temps l'escola ha anat derivant a incrementar l'oferta, però també, no amb especialitats, sinó també amb edats. Ara ja hem obert el ventall de pet, tant com hem pogut. I el fet d'incorporar especialitats noves, vulguis o no, agafes més gent que interessada, no?
Pel que fa a les propostes formatives, enguany hi haurà, per exemple, cursos de dansa creativa, expressió corporal, il·lustració, màgia, ceràmica, escultura, cuina creativa, dansa, dibuix, escriptura, joieria, patchwork, improvisació i teatre. Durant aquest nou curs, l'EME comptarà amb un total de 14 docents, 18 especialitats i 41 grups repartits en horaris de matins, tardes o vespres. Precisament, una de les modalitats que s'ha hagut de doblar gràcies a la bona resposta de l'alumnat ha estat la d'expressió plàstica, que ha sumat un dia més a la setmana. En parla l'Irina Julià, professora d'Expressió Plàstica de l'Escola Municipal d'Expressió.
Que a vegades ho hem comentat, no? De que ens estem trobant doncs, moltes famílies que els han recomanat que els seus fills i filles facin alguna mena d'activitat creativa, o sigui, a nivell d'això, d'expressar-se, de treure emocions, d'experimentar, de conèixer, de... Vull dir que no només és com educar la mirada en el tema artístic, sinó que hi ha realment una coneixença d'un mateix, de treballar amb un grup.
El curs, que començarà el 30 de setembre, ho farà sense l'especialitat de fotografia, però la intenció és poder tornar a oferir aquesta disciplina artística el segon i el tercer trimestre amb la proposta d'un professional nou que es donarà a conèixer més endavant. A partir del segon trimestre també s'oferiran una sèrie de tallers de cap de setmana impartits per membres del col·lectiu La Llera i que seran de curta durada. Tota la informació referent a les propostes i al funcionament del centre ho podeu consultar al web de l'Escola Municipal d'Expressió d'Olot.
I abans dels esports, parlem de les novetats del joc, que són l'esport i una nova sala d'estudi. Es tracten de dos projectes nous per fomentar els hàbits saludables i la pràctica esportiva no competitiva. Es faran un total de 13 activitats durant les setmanes de setembre fins a finals d'any. Hi haurà tallers de cuina, economia, ceràmica o fotografia. Totes les activitats són gratuïtes per a joves d'entre 16 i 29 anys i les inscripcions ja estan obertes al portal web de joveolot.cat. Gerard Puigdemont.
Arrenca un nou programa d'activitats per a joves d'Olot de la mà de l'anomenat Jo, un total de 13 activitats adreçades a joves d'entre 16 i 29 anys i que l'any passat van tenir bona resposta fins a arribar al 100% d'ocupació en algunes d'elles. És la segona temporada d'aquesta programació que inclou tallers de gastronomia, com fer gelats o pizzas saludables, també moments per aprendre tècniques de fotografia digital o amb el mòbil i espais per conèixer l'anomenada economia de supervivència. Són algunes de les propostes per a joves que aquest any també inclouen alguna activitat. Una d'elles és el Jo Més Esportiu, que es farà cada dilluns i dimecres de 6 a 8 del vespre a les pistes d'atletisme, una iniciativa esportiva liderada per Gau Mas, director esportiu del programa.
Joves que vulguin practicar esport però que sortint de allò, acabes l'ESO, no vols continuar amb el teu club esportiu de tota la vida, però busques continuar a fer esport, no et motiva el gimnàs o no et motiva anar a córrer, no? I ho deixes al cap de dos dies, pues, com oferir un espai on tu puguis anar a practicar esport.
A banda de la part esportiva, també durant el Jo d'aquest últim trimestre del 2024, el Punt Jove de l'Hospici tindrà una sala estudi amb xarxa wifi on els joves hi podran estudiar i treballar més enllà de la Biblioteca Marià Vayreda. La sala estarà oberta de dimarts a dissabte de 9 del matí a 1 del migdia i de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 8 del vespre. El regidor d'Educació, Josep Quintana, afegeix que no descarten ampliar-ho a més espais si és necessari.
La idea és que oferir aquest servei conjuntament amb la biblioteca i per tant hem començat aquí amb un espai doncs aquí a l'hospici, llavors depenent de la demanda òbviament irem hi ha possibilitats d'ampliar aquesta oferta.
Les inscripcions pels tallers del Jo ja estan obertes a la pàgina web de joveolot.cat. Totes les activitats són gratuïtes.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, tercera jornada i tercera derrota per la mínima de la Unió Esportiva Olot. Els olotins han creat més ocasions que en els últims partits, però no van acabar de trobar el camí aquest diumenge i van perdre el camp de l'Espanyol B per culpa d'un gol al primer minut de la segona meitat. L'Olot va reaccionar bé després de l'1-0, però va acabar malament, amb només 9 jugadors al camp. David López es va lesionar i Chema Moreno va estar expulsat. Qui ens ho va explicar tot plegat a l'antena de Ràdio Olot és el nostre company, David Planella.
Passen les jornades i la Unió Esportiva Olot no puntua. Com fa 15 dies contra el València Mestalla i com la setmana passada contra el Torrent, l'equip de Pedro Dolera va encaixar una derrota per la mínima a la ciutat esportiva Dani Jarque. L'Espanyol B el va tombar amb un gol de Víctor Mingo només de començar la segona meitat.
Sembla que hem trepitjat merda o hem vist un tor, no sé què és el que hem fet, però, hòstia, és molt heavy. Crec que fem moltes coses bé per guanyar un partit o per no perdre'l. I un altre cop, amb una errada te la fan i tu has tingut, jo que sé, no sé qui comptat, 6 o 7 ocasions.
L'Olot no va fer un mal partit, a la primera part es va adaptar bé a un ritme alt de partit i va tenir més arribades que en les últimes jornades. De fet, en 6 minuts ja havia creat dues oportunitats, una arribada de Forés que va acabar amb un xut de terme al cos d'un rival i una canonada potent de Bernils des de fora l'àrea que Ayala va estar a punt d'aprofitar en el refús del porter. Va ser un partit obert, amb ocasions per les dues bandes. L'Espanyol B també en va crear i va convertir en gol la primera que va tenir a la segona meitat, quan una gran passada va deixar sol Víctor Mingo davant de Ballester. L'1-0 va obligar l'Olot a anar contracorrent i al principi no li va anar del tot malament. Va produir tres oportunitats consecutives que haurien pogut ser l'1-1, però ni De Marco, ni Salvans, ni Yaya Sidibé no van poder batre Pol Tristan amb els seus xuts.
Amb ells els veig molt tristos i molt enfonsats per això, no? Perquè dius, ostres, és que què hem de fer per fer un gol, no? Vull dir, nosaltres que sempre som un equip que generem i que tinc ocasions i donem vida a un Espanyol B, pues bueno, que estan encantats de guanyar i tirar cap a dalt.
L'Olot no va poder neutralitzar el gol de l'Espanyol B i per acabar-ho de dubar es va quedar amb 9 jugadors. David López va patir una lesió al genoll quan Dolera ja havia fet els 5 canvis i Chema Moreno va ser expulsat en veure una doble targeta groga per protestar un cop de cols a la cara.
Bueno, al final és molt fàcil pitar-nos a nosaltres. Vull dir, clar, fem el canvi, David López es trenca el genoll, no sabem què té, i et quedes amb 10, i després amb una jugada, que és un centre a l'àrea, on Chema va directe a rematar i li foten un hòstia, li trenca la cara, li obren el llavi, pues amb sang i amb de tot, pues, li diu a l'àrbit, i el més fàcil és, venga, va, vete fuera a curarte, com t'has quejado un poco alto, ja t'hi treu la groga, i de camí allà, que estava jo al costat de Linier, li diu, Linier, esto tú no lo has visto? I l'àrbit, sense escoltar ni el que li diu, ja li treu la segona groga estant d'esquenes. Això a l'Espanyol no li passa.
L'Olot ha començat la Lliga de la pitjor manera possible. De fet, ha fet el pitjor inici de la seva història a segona federació i a segona B. Mai no havia començat amb 0 punts de 9 possibles i ara tanca la classificació al costat del Mallorca B, que tampoc no ha puntuat. Haurà de buscar la primera victòria de la temporada en la propera jornada a casa contra l'Andratx. Serà dissabte a les 7 de la tarda a l'Estadi Municipal d'Olot.
De futbol passem a parlar de tenis taula, perquè les seleccions catalanes de tenis taula han guanyat a Itàlia al pavelló Pla de Llacs d'Olot aquest divendres. L'equip masculí es va imposar per 4-1, mentre que el femení ho va fer per 3-2. La ciutat va tornar a participar 2 anys després, a la quarta setmana catalana de l'esport.
Un triomf amb un valor doble. La selecció masculina i femenina de Catalunya ha superat Itàlia i ha demostrat a Olot el gran nivell dels palistes catalans en aquests moments. Els jugadors de l'equip masculí han mostrat més superioritat i s'han endut la victòria amb un 4-1 final, mentre que a les jugadores del combinat femení els ha costat un pèl més superar la selecció italiana. Les palistes de Flora Casanovan s'han acabat imposant amb un resultat més igualat de 3-2. La tècnica del Club Natació Mataró ha recordat que Olot és una ciutat més que coneguda en el tenis taula català.
Ja coneixem a l'Olot de venir cada any a Open d'Olot i també hem jugat aquí les lligues masculines. I és tot, en Catalunya tenim la tradició de fer aquests partits.
La selecció catalana masculina ha estat formada aquest divendres per Iker González de l'Escala i Norbert Tauler i Joan Masip del Borges, mentre que la femenina ha comptat amb la participació de Mariona Moné del Sant Cugat, Camila Moscoso del Vic i de Jana Riera. Precisament aquesta última, jugadora per cert del Tramuntana Figueres de la Superdivisió Femenina, ha destacat la importància de jugar partits amistosos perquè no tenen tanta pressió com els habituals.
Doncs sí, evidentment fa molta il·lusió perquè no és algo que fem sovint, llavors s'agafa amb il·lusió i també en lloc d'anar sempre amb la selecció espanyola, doncs a vegades també està bé fer algo més minoritari, puguem representar la nostra comunitat autònoma. I llavors també que no siguin partits de tanta pressió i es pugui disfrutar una mica més.
Olot ha tornat a ser present en una nova Setmana Catalana de l'Esport després d'acollir fa 2 anys la Golden Cat d'hoquei patins. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona, ha remarcat que portar un partit internacional al pavelló Pla de Llacs suposa una il·lusió immensa pel consistori.
De fet, avui recordàvem amb en Gerard Esteve, el president de l'UFEC, que ja vam poder-hi participar organitzant també la Golden Cat conjuntament amb la Federació Catalana de Patinatge, que va ser el 2022 en aquella segona setmana. La tercera setmana no hi vam poder ser, però ara la quarta poder-hi tornar a ser un esdeveniment com aquest, internacional, amb participació de la selecció catalana, ens fa molta il·lusió.
Per la seva banda, el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Gerard Esteve, ha recordat un dels grans objectius que persegueix la Setmana Catalana de l'Esport.
Per posar en valor les seleccions catalanes i, per tant, els esportistes catalans, que per nosaltres això també és molt, molt important, no? I, per últim, que siguem capaços també de generar simpaties, sinergies i, sobretot, complicitats amb la resta de federacions i països del món per tal d'establir Catalunya com un país normalitzat arreu del món.
El tenis taula torna a agafar protagonisme i embranzida la ciutat després de les vacances d'estiu amb el retorn de la Superdivisió d'aquí a 2 setmanes i l'Open Ciutat d'Olot, que ha plegat aquest dissabte gairebé 200 palistes.
I avui a la contraportada marxem cap a les preses, on aquest dissabte més de 20 editorials s'han reunit a la Fira del Llibre Local i Conscient. Es tracta de la tercera edició d'una fira que enguany ha comptat amb una xerrada del periodista Antoni Bassas. El consistori referma la voluntat de consolidar la fira com un acte referent de la comarca.
Les pràctiques del sector editorial poden ser més conscients i sostenibles. Aquesta és la idea que defensa la Fira del Llibre Local i Conscient de les Preses. La Plaça Major ha acollit ja la tercera edició d'una fira que persegueix l'objectiu de descentralitzar els esdeveniments culturals de les grans capitals i portar-los a municipis més petits. Gairebé una vintena d'editorials catalanes hi han participat. De fet, la directora de la fira, Laia Figueres, celebra que la resposta hagi estat excepcional.
Molt positivament a nivell d'editorials, perquè s'han inscrit editorials per poder fer l'oferta, que sense elles tampoc tindria sentit. A nivell d'organització, superbé, hi ha un equip de voluntaris que porten tot un any planificant i ens està quadrant tot, i a nivell d'afluència de públic també molt contentes. Però bueno, aquest any ha sigut un revulsiu per dir ei, que hi som, i jo crec que és superbé. A més, les editorials estan molt contentes, que també és influent que hi hagi afluència, que interessin les activitats que es fan, però que també la gent que vingui estigui interessada en la proposta editorial dels estants, i està passant això, vull dir que molt bé.
El periodista i director del diari Ara, Antoni Bassas, ha ofert una conferència on ha destacat la importància de la lectura en paper.
Em agradava poder explicar a la gent la importància de llegir en paper, d'estar en silenci davant d'una pàgina, de rellegir tantes vegades com vulguis, d'aprofundir, de no viure només dels titulars i dels impactes de les imatges i de les notificacions a la pantalla del mòbil, sinó d'intentar entendre que darrere la informació hi ha el perquè de les coses. Una notícia no és més que ha passat una cosa, però per què ha passat? Això és el que ens ha d'importar.
Per la seva banda, l'alcalde de les Preses, Albert Danés, ha assegurat que el feedback per part de les editorials i els visitants ha sigut excel·lent i ha remarcat l'aposta del consistori per consolidar la fira.
La veritat és que és molt il·lusionant per nosaltres, i a més a dia d'avui poder veure doncs la participació que hi està seguint, que és màxima. Vull dir, estem molt contents, inclús he vist gent de l'organització molt emocionada de que realment hi hagués tanta gent, hi hagués tanta participació, que a més la gent ens digués de que està molt ben muntat, de que és una molt bona iniciativa. La veritat és que, clar, com a ajuntament ens és un orgull.
La tercera fira del llibre social i conscient de les Preses s'ha tancat amb un espectacle infantil a càrrec de l'Anna Umatell i la presentació del conegut llibre El parlar de la Garrotxa, de Joaquim Monturiol i Eloi Domínguez.
Amb lectura local i conscient, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 16 de setembre de 2024. D'aquí uns minuts torna una temporada més al Tercer Temps de David Planella aquí a l'antena de Ràdio Olot, amb l'actualitat esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la situació actual de la Unió Esportiva Olot, i entrevista al president del CPA Olot, Josep Segués, per fer la prèvia del Mundial de Patinatge Artístic d'aquest cap de setmana, entre molts altres temes. Així que ja ho saben, tenen una cita d'aquí uns minuts. No desconnectin de l'antena de Ràdio Olot, on torna la informació més pròxima a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.